Què has observat mirant els ulls d'un orangutan?
Què has sentit? Seguint orangutans, tens molt temps de pensar, perquè realment són lents i tenen una pausa, són animals solitaris i tens molt d'estona per pensar i reflexionar sobre la relació i les distàncies genètiques i de proximitat que ens separen amb aquests simis tan propers. Una cosa que crida molt l'atenció a molta gent que comença a seguir orangutans o que té experiència de veure orangutans és la mirada que tenen. Tenen una mirada molt profunda, són animals molt curiosos i molt tranquils. Els diu una mica, a part que són solitaris perquè no tenen estructures de grups, és molt interessant que són molt observadors. I llavors, quan tu estàs seguint, molts cops et queden mirant. I fins i tot hi ha com moments de silenci, de mirades, de creuades de mirades, que et fan pensar què està pensant, què està pensant aquest orangutà.
Perquè veus que pensa. És que és una mirada que t'està dient que pensa.
Sí, clar, evidentment.
No és una mirada buida.
És una mirada premeditada i fins i tot de judici, no? No és el mateix trobar-se amb un juvenil que trobar-se amb un adult. Un mascle adult, per exemple, es tancarà. Realment, si t'apropes massa, t'avisaran, faran un crit d'alarma i es tancarà i et carregarà. No,
t'ha passat? No.
Sí, que carreguen els orangutans.
Què va passar?
Me'n recordo, la més recent, estava fent unes fotos al cantó del camp de recerca on treballem, estava un mascle adult que passava per allà i com que sovint fem fotos per
identificar...
Què passava,
per les branques o que vinant?
Passava per les branques, bastant baix, i llavors l'hem apistat, ens hem acostat i em vaig quedar una estona amb ell per fer unes fotos d'identificació, per saber quin indicar, que els posem noms. I estava fent les fotos i amb l'emoció ens vaig perdre una mica la noció de distància i llavors ell se'm va acostar i tot plegat portar una situació una mica més de tensió on va començar a fer crits d'alarma i va carregar físicament contra mi.
Carregar vol dir que?
Vol dir que corre, que bueno, es mou cap a tu violentament, trencant branques i fent crits d'alarma.
I llavors tu?
T'has de fer la postura submissiva, no? Allà a la selva manen ells. Llavors, en aquest sentit, tu ets estranger quan vas a la selva. En aquest
llavors
sentit,
no els has d'ensenyar els dents?
Has de baixar la mirada, t'has de fer petit, has de posar-te una mica així en postura
arraulit.
Fatal, evitar el contacte visual, fer una mica de distracció, fer una que menges alguna cosa, de manera que ell entengui que tu t'has sotmès a la seva voluntat. Per tant, quan ell s'avorreixi, ja marxarà. No arriben a tindre contacte físic, que això també... Bueno, pot arribar a un punt perillós, però sí que et llencen branques o mouen els arbres, de manera que t'espantis. Són situacions que formen part també de vida del primatòleg, no? De trobar-te amb animals que són salvatges i que a voltes no accepten la teva presència.
Has dit que els hi poseu noms?
Sí, cada individu, cada grup té un nom. Bàsicament perquè fem seguiments individualitzats i de grups, i llavors ens va molt bé no només per seguir sempre el mateix individu i saber quin estat de salut es troba i si ha tingut un fill, sinó també a l'hora de generar una xarxa mental pròpia pels investigadors que ajudin també a facilitar el llenguatge. No és el mateix dir individu 1-2-3 que dir-li...
Per exemple,
amb orangutan sempre han fet servir noms de personatges cèlebres, d'investigadors, científics,
o sigui,
músics...
No Darwin.
Per exemple, Darwin, tenim un Beethoven, tenim un Mozart, tenim un Einstein.